Encara estan fent recompte a Estats Units, però Donald Trump ja ha sortit i ha dit que ha guanyat les eleccions i que, a més, les impugnarà els resultats, perquè resulta que allí el sistema de votació i de recompte és molt diferent al d'aquí. Biden també creu que ha guanyat. Al final, tot es resoldrà als tribunals. I jo dic, si a l'any 2020, segle XXI, resulta que fins i tot les eleccions les hem d'acabar decidint als tribunals, és que alguna cosa no estem fent bé. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem al bell mig de la setmana, dimecres 4 de novembre del 2020, són les 12:20 minuts, ens escoltes a través de les freqüències de COPE Lleida, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, i també ens pots escoltar des de tot el món a través d'internet. Te'n vas a la web cope.es, ara mateix te'n vas a l'emissió en directe, tries la emissora de Lleida i ens escoltaràs des d'on estiguis, sempre i quan tinguis accés a internet, cobertura d'internet, o si et descarregues l'aplicació mòbil, que és gratuïta, també, des d'on estiguis, si tens accés a internet, ens podràs escoltar, eh? L'emissió en directe, i allí tires l'emissora de Lleida. Com estàs? Porta plovent moltes hores. Em sembla que l'Armando m'ha dit que 21 hores, més o menys, ininterrompudes. Hores d'ara podem parlar de per sobre de 30 litres per metre quadrat a les comarques de Lleida, i ara mateix estem lleugerament per sobre dels 9 graus. Ja veieu que ha canviat bastant la història, eh? Dels 25 de màxima de fa dos dies a que ara estem a per sota de 10 graus. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui l'actualitat immobiliària, que ens arriba des de GAME Immobiliària, amb Antonio Gausí. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, l'Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps, parlem de tot, de l'actualitat, però des del punt de vista d'una dona. Això és el nostre menú, el que t'han preparat. Que vols aportar alguna cosa? Escolta, benvingut sigui. Benvinguda sigui, eh? Tenim un número, tens un número de WhatsApp a la teva disposició perquè ens envies nota de veu, que així també t'escolto la veu, però si et fa allò una mica de vergonya, envia'm un text. Quin és el número? 664-526-180. 664-526-180. 664-526-180. És gratuït, tu m'envies el que tu creguis, comentaris, escolta, tracta aquest tema, m'agradaria conèixer aquesta persona, etc. I aquí ja saps que, evidentment, és la manera en la que fem la ràdio més bidireccional, perquè si no, jo parlo, tu escoltes, escolta, prefereixo jo també escoltar-te de tant en quant, eh? 664-526-180. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Tens, hem tret la pols del pluviòmetre, eh?
Pues d'unidó, eh? No plovia tant, vamos, des de la tempesta aïllada que va caure a Lleida el 28 d'agost, però ens tenim que remuntar al mes de juny per trobar unes pluies tan generals, tan continuades, gairebé des de les 3 de la tarda d'ahir i una mica abans de les 3, que no para de ploure, a vegades més fort, a vegades més feble, i va sumant, és una pluja de nascent que ve des del sud de la península ibèrica, és a dir, és una franja estreta, no tan molt ampla com molt agafa la província de Lleida i una mica les d'Osca, i continua cap a baix, però ve de sud a nord, i està passant sempre pel mateix. És com una cinta transportadora, que es porta les precipitacions de sud a nord i va plovent als mateixos llocs, pues des d'Albacete, des de més avall. Vamos, és algo increïble. No és
el que passa és que la pluja, Armando, d'aquestes darreres hores és ben ploguda. Quan ploguda, vull dir que no és allò de cop un desastre, no, ben ploguda.
No. Són aquestes, a Lleida ja porten gairebé 31, però n'hi ha llocs on més ha plogut cap a Camarasa, perquè està pujant, com ve de sud a nord, puja pel riu Segre, de Mequinensa, diguem, puja pel Segre Finca, i després continua pujant pel Segre, sobretot entre el mig Segre i la Seu d'Urgell, fins a la Molina, lo ha regat entre 30 i 50 litres, i puja per la vall del Noguera Pallaresa, i puja per la vall de Noguera Ribagorzana, i per la vall del Finca, i va plovent totes aquestes zones, arriba més enfeblit al Pirineu, no estan ni a registres de 30-35 litres a la zona d'Andorra, que s'ha plogut més, no tant a la zona del nord del Pallars ni a la Vall d'Aran, amb menys de 15 litres, en forma de neu a partir de 1.200-1.400, varia, estan enfarinats totes les zones altes del Pirineu, per damunt de 1.500, tampoc és una grandiosa nevada, perquè ve molt del sud i la cota és més alta. I sembla que hauria d'anar fluixant al llarg de la tarda i tenir demà una pausa, que com no venen vents, pues, i tindrem molta aigua al terra, pues, demà crec que a primera hora o n'hi haurà boira o núvols baixos i tindrem demà una matinada matí emboirada. Després de que avui sigui un dia molt fresc, avui les temperatures potser no passaran dels 10-11 graus de màxima, més baix fins i tot al Pirineu, 7-8-9 graus, és a dir, serà un dia pràcticament gairebé d'hivern. Demà poden repuntar una mica, perquè creiem que aquestes boires o núvols baixos, que són estrats degut a la humitat, pues, al migdia es podran esvair, podem veure algunes escletxes de sol, i sembla que de cada divendres, i sobretot dissabte, podria tornar a ploure, i força. És a dir, que ja demà ho concretarem. Estem en ratxa, hem canviat de situació atmosfèrica.
Molt bé, doncs Armando, parlem demà, com demà. Sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Potser sí que és veritat que... No, potser sí, no. És veritat, hi ha molts menys avions volant i, per tant, les prediccions meteorològiques es ressenteixen perquè els avions, que n'hi havia milers al mateix moment per tot el món, doncs aportaven en alçada dades baromètriques, de núvols, de precipitacions, etc. Però les previsions segueixen sent força curades. Els homes del temps, els homes i les dones del temps, segueixen treballant a fons amb aquests nous models, evidentment amb el suport de les noves tecnologies, dels ordinadors, que segueixen fent càlculs amb intel·ligència artificial, però al final, i això encara m'agrada, hi ha d'haver una persona, al final, de tot, hi ha d'haver una persona que li doni sentit a les dades. Perquè el big data i la gran magnitud de dades, doncs, són importants, però al final ha d'haver el meteoròleg o la meteoròloga al darrere que ens tradueix a la nostra llengua, doncs, aquestes prediccions, i aquestes de moment són força curades. Ja ens van dir que avui plouria, demà sembla que no, divendres sembla que hi tornem. De moment això s'està complint perfectament bé. En fi, marxem cap a l'actualitat informativa. Hores d'ara hem de dir que segueix els bombers de la Generalitat segueixen buscant un boletaire de 77 anys que va desaparèixer dimarts a la tarda a Fígols i a Linyà, a l'Alt Urgell. El cos va rebre l'avís de la desaparició cap a les 18 hores i fins ara s'ha fet recerca extensiva pels camins propers a la pista forestal direcció Alzina i durant el mateix està previst ampliar el radi. El dispositiu de recerca hi participen GRAE, unitat canina, i Mossos d'Esquadra i efectius de suport. Aviam, pot ser un accident, pot ser qualsevol problema mèdic o qualsevol impediment, però recordeu, sempre que sortim, dic a la muntanya perquè potser és a nivell de paisatgístic i a nivell de camins i de racons és més problemàtic que no a la platja, però recordeu que sempre que anem a la muntanya, ja sigui a passar el dia, ja sigui a fer una caminada, a fer una excursió, a fer tot un seguit d'excursions, a buscar bolets, que tot és molt sa, eh? Si després tenim respecte pel bosc, respecte pel bosc vol dir que ja sabeu que no hem de deixar deixalleries, que si agafem bolets s'han d'agafar d'una manera concreta, que ho podem aprendre abans d'anar-hi, que n'hi ha alguns que no s'han d'agafar perquè després tornen a sortir. Això, si no ho sabem, ens n'hem d'assabentar abans d'anar-hi. Però si hem de fer qualsevol d'aquestes activitats a la muntanya, no està de més avisar amb una tercera persona i dir-li aproximadament en quina hora sortirem, en quina hora tenim previst tornar, d'on sortirem, a on tornarem, amb qui anem i per on anirem, més o menys. No costa res dir-ho, no costa res, perquè després Escolta, és que tal persona va dir que a les 6 tornaria, no ha vingut. Per on me va dir que passaria? Doncs per aquí. I la búsqueda es pot fer segurament molt més localitzada i segurament aportarà fruits molt més d'hora. I ja sabeu que el temps és or amb les desaparicions. Si hi ha hagut un contratemps mèdic, el temps és or. I per tant, és important. No costa res. I avui en dia, amb els mòbils, és un missatge de WhatsApp a l'amic, al germà, a la germana, al pare, a la mare, a qui sigui. Escolta, mira, que estem a tal lloc, sortim d'aquí, arribarem més o menys aquí, en aquesta hora, passarem per aquí i anem a buscar bolets. Ja t'aviso al tornar. I ja està. No costa res. No és cap problema de privacitat ni de revelar dades. Escolta, que ho fas amb un amic, una amiga, amb un familiar, eh? En fi, esperem que tot se solucione bé, evidentment. 13 sense sostre han dormit ja al pavelló 4 de Fira de Lleida en aquesta primera nit de funcionament del Pla Iglú. L'equipament pot acollir fins a 70 persones, però es podria ampliar en cas que fos necessari. Recorda que ja estan disposades de manera que se segueixin les distàncies físiques que la pandèmia que estem patint requereixen. I tenim dades ja de l'atur, perquè estem a principi de mes. L'atur ha crescut en 1.853 persones a la demarcació de Lleida a l'octubre. I la xifra de desocupats se situa en 26.206 persones. El sector de la construcció és l'únic que baixa i els serveis i l'agricultura concentren la majoria de nous aturats. Per tant, és la xifra, 26.206 persones que a hores d'ara estan sense feina a la demarcació de Lleida. El sector cultural de Lleida rebutja les restriccions en aquest àmbit i reclama la reobertura d'espais a causa, evidentment, de la Covid-19. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Paeria per defensar que la cultura és segura. De fet, es donen xifres, el que passa que això és difícil, en el que es parla de 11, de 12 contagis des de l'inici de la pandèmia dins del moment d'una representació cultural. És difícil, de saber on t'has contagiat, però, bueno, la incidència és relativament baixa. També podíem parlar del món de la restauració normal, no de les festes. Però, de moment, el que vivim és això, amb aquestes restriccions i amb les xifres que tenim, que ja t'avanço, que donaré avui bones notícies, esperançadores, si més no. Però no vol dir que haguem de baixar la guàrdia ni molt menys, eh? El sindicat CESIF i Comissions Obreres exigeixen mesures de la direcció de la presó de Lleida després del brot de Covid-19 detectat al mòdul 4. Recorda que un total de 36 interns han donat positiu i s'està a l'espera de les proves dels funcionaris, que ja n'hi havia uns quants positius i aïllats a casa. I 4 de novembre... 4 de novembre del 2020. Ara es posa control per limitar l'accés a la cafeteria de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida al personal assistencial i acompanyants de pacients. Arran del tancament de bars, s'havia detectat casos puntuals, això ho diuen ells, de persones alienes al centre que hi entraven a consumir. Mira, a mi, presumptament, no sigui cas, però a mi, presumptament, des del primer dia que va haver els tancaments, repeteixo, presumptament, a mi ja m'havien informat de que cossos policials hi anaven, quan no tenien per què anar-hi. Estem tots confinats, oi? Es decreta el tancament de bars i restaurants justament per evitar això. I si el de l'Arnau segueix obert, doncs escolta, és perquè allí hi puguin anar les persones de l'àmbit sanitari i els acompanyants dels malalts que prou de pena tenen de tenir un familiar ingressat. Doncs presumptament a mi ja m'informaven de que cossos policials hi anaven allí a fer l'esmorzar, el berenar, el que faci falta. Mal fet, mal fet. Ara al novembre ens n'adonem, després ja del tercer confinament, eh? Perquè ja és el tercer que patim a Lleida. I això passa des del mes d'abril. És el tercer confinament que tenim, ja passa des de llavors. Aquest és el problema, que és que o la gent que gestiona, que mane, polítics, directors de departaments, o viuen tan allunyats de la realitat, o tenen problemes de visió, enteneu-me, eh? La ironia, eh? No estic dient que tinguin problemes de visió físicament, sinó que és que no volen veure, o viuen allunyats de la realitat, perquè si no, no s'entén. tu segurament a casa això ja t'ho han dit i ho sabies. A mi també m'ho havien dit. Com pot ser que els que manin, els que decideixen, els que han de fer complir les normes, se n'assabentin ara? I si sumes, doncs arribem a on estem. I on estem? Doncs estem en una situació límit, en el que les xifres són bones. Ara te les donaré. Aviam, són bones. Són millors. No són bones, eh? Les xifres són dolentes, però són millors. I l'evolució és bona, això sí. Però la pressió a les UCIs, que és el que marca, la pressió sanitària, aquesta segueix sent alta, perquè ja sabeu que totes les mesures que es porten a terme ara, els fruits no els recollim fins d'aquí una o dues setmanes. Hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot, l'índex del risc de rebrot, aquest famós, és de 635. Segueix sent altíssim, a partir de 100 és alt, està en vermell a partir de 100. 635, clar, venim dels 700-800 i per tant ens sembla bo, però segueix sent una xifra molt, molt dolenta. On està la bona xifra que t'he dit que et donaria? Doncs està a la velocitat de reproducció de la malaltia, que per primera vegada en moltes setmanes a la regió sanitària del Pla de Lleida baixa de l'1, que és el gran objectiu. S'ha situat al 0,98, segueix sent alta, però hores d'ara a 0,98 vol dir que a poc començarem a disminuir. Vol dir això que hem d'aixecar la guàrdia? Ni molt menys. Perquè el que ha costat arribar fins que aquesta xifra baixa de l'1, ja sabeu el que ha costat. Què hem de fer a partir d'ara? Seguir insistint amb la distància física, amb la mascareta, amb les mesures d'higiene, amb tot això, però insistint cada cop més. Perquè el 0,98 no ens val encara. Ens val el 0. Però com que al zero no hi arribarem, doncs el més proper al zero. Però és un pas important, ens hem de felicitar els que ho fem bé i hem d'assenyalar els que no ho fan bé. Ho sento, ho vaig dir i ho repeteixo. El que no ho fa bé ja se l'ha d'assenyalar i se l'ha de... Alguna cosa s'ha de pensar perquè se li treguin de les ganes de no fer-ho bé. Seguim veient gent sense mascareta, quan resulta que les darreres investigacions es diuen que la manera de contagiar aèria, és a dir, sense la protecció al nas i a la boca, és causant d'entre el 70 i el 75% dels contagis. No, escolta, qui no ho faci bé, se l'ha d'assenyalar i se l'ha de marcar i se l'ha d'escarmentar, perquè al final paguem tots, aquella família que viu d'un bar o d'un restaurant i que està tancat perquè les xifres són molt altes. Quina culpa en té si ho està fent bé i ha fet que en el seu local es compleixi? Doncs ho està pagant, justos per pecadors. Quina és la situació a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran? Doncs el risc de rebrot ha baixat a 426 punts, segueix sent alt, a partir de 100 és alt, i la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat al 0,83. Aquesta és la bona notícia. A la província de Lleida estem per sota del 1. I jo crec que som els únics a tot Catalunya. Ens aixecaran les restriccions? Ho dubto, perquè sabeu com funciona això. Si a Barcelona estan malament, és tot Catalunya. Si a Lleida estan malament, només és Lleida. Ara que a Lleida estem bé, no, seguim tots confinats. Aquest divendres, a les 6 del matí, el confinament municipal. A Lleida també. És així, és el que ens ha tocat. És el que ens ha tocat. Com està Catalunya? Doncs l'índex de rebrot està al 747, ha baixat lleugerament. I ull, perquè la velocitat de reproducció de la malaltia a Catalunya és del 0,96. Hem baixat de l'1. És la mitja a nivell de Catalunya. Això són bones notícies, això vol dir que la majoria ho fem bé, i això vol dir que ho hem de seguir fent bé, i això vol dir que el que ho faci malament se l'ha d'assenyalar, i els cossos policials o qui gestioni tot plegat, a qui ho faci malament, se l'ha d'avisar, però molt seriosament, que no ho torni a repetir mai més. És la manera, és l'única manera que hem vist que això funcione. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Gama Immobiliària. Anem a parlar de temes immobiliaris.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en COPE.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja encetem el tema immobiliari, ja saps que estem molt ben assessorats nosaltres cada dimecres a Cope Lleida, i és perquè estem amb l'Antonio Gausí i amb tot el seu equip des de Game Management. Estan a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14. Els trobes també a internet, gameinmobiliaria.es, i si no el telèfon, perquè tal com estan les coses de moment és la manera més ràpida i més segura per entendre'ns, a 973-23-0066, és fàcil de recordar, 973-23-0066, és la manera en la que, escolta, fas aquest primer contacte i després ja, si has de quedar o has d'anar a les seves instal·lacions, doncs ja tens dia i hora, i ho fem doncs com ara s'han de fer les coses, amb cita prèvia. Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bueno, què tal?
Ens toca això ara. De totes maneres, vosaltres teniu una atenció telefònica magnífica, per tant, la gent que no tingui por a marcar el 973-23-0066, que aquí directament ja li passeu al departament que correspongui, i a partir d'aquí doncs a treballar, per entendre'ns.
Sí, mira, inclús avui en dia el que fem també, de segons quin client, bueno, a part de totes les firmes dels documents via digital, entrevistes o reunions telemàtiques.
Clar.
Via Zoom, via Skype, el que sigui.
Està a l'ordre del dia, això, Antonio. Sí. Ja, sí, sí, o sigui, aquí, és, en qui no li agradava s'hi ha hagut de posar, i ja està.
Sí, sí.
No, no. També és veritat que s'ha facilitat molt la història, i avui en dia, escolta, qui més qui menys, accedir a una videoconferència és relativament fàcil, també en un enllaç, i ja està, pràcticament no has de fer res més. Ja saps que a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, com dèiem, trobes a Game Management, però Game Management, ja ho vam explicar això, Antonio, doncs vosaltres teniu diverses divisions i diverses seccions. Avui, si et sembla, podem conèixer a fons una, que és la part de consultoria, Game Consultor. Perquè, per entendre'ns, això ho comencem a escoltar molt, o sigui, si és una consultoria, però què és Game Consultora exactament?
Pues mira, nosotros desde Game Consultora lo que hacemos es ofrecer nuestros servicios en este momento con mucha demanda, tanto a personas físicas, es decir, particulares, como sociedades, todo tipo de sociedad, patrimonial, socimis, etcétera, en cuanto a posibles inversiones inmobiliarias, comprar activos en rentabilidad o para comprar, esperar y volver a vender. Entonces nosotros lo que hacemos es a todos los clientes, a cada uno de ellos, se les hace un paquete con diferentes opciones, y en la que se encuentra el más cómodo o piensa que tiene más o menos riesgo, que siempre es un riesgo muy, muy limitado, pues entonces se decide por una o por otra, es decir, pues desde la compra de un paquete de pisos o de un piso, de un local, de una nave, de un edificio entero para rehabilitar y poner en rentabilidad. Bueno, es lo que estamos haciendo siempre, aparte del asesoramiento inmobiliario, claro, siempre sujeto tanto a un asesoramiento jurídico y un asesoramiento a nivel económico, con todos los grandes profesionales que tenemos nosotros con colaboración en el despacho y en la consultora, ¿no? Para que el cliente tenga todo el frente bien atado, toda la inversión bien atada a la que se va a dedicar, a la que va a dedicar su patrimonio, su excedente de tesorería, o llámale como quieras.
Perquè, Antonio, fins i tot a la situació actual, això ja n'hem parlat, invertir en tema immobiliari segueix sent una bona opció encara.
Sí, hombre, hi ha de tot.
Evidentment, la gràcia d'això és que vosaltres heu de buscar el producte ideal que encaixi amb cada persona, amb cada inversionista.
Hay de todo, en el mercado hay de todo, tenemos casos de todo tipo. Entonces, claro, aún hay temas interesantes que, bueno, pues por lo que sea, se vende y, bueno, siempre hay gente interesada. Siempre hay calidad.
Escolta, comprar tres pàrquings i posa'ls a lloguer, perquè el teu perfil no és de mantenir un pis llogat, per exemple, o unes oficines, o un magatzem, o jo què sé, una altra història.
O incluso cliente que te viene, que quiere comprar, pero tiene una idea vaga de cómo hacerlo, pero no es conocedor de todos los gastos que le conlleva la operación.
Claro.
Y entonces también hay que contarlos, porque después, en definitiva, son los que te van a dar más o menos rentabilidad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, pues, por ejemplo, el caso fácil, de un piso, pues mira, este piso cuesta, vale 40.000 o 50.000, hay que lavarle la cara, para dejarlo actualizado te tienes que gastar, a lo mejor hay pisos que con 10.000 euros lo dejas resuelto y hay pisos que a lo mejor tienes que invertir 20 o 30.000 euros.
Sí, sí, sí.
Entonces, este piso, ¿a cuánto lo podemos alquilar? Atando bien el alquiler, ¿eh? Porque el alquiler es otro mundo también.
Sí, sí.
Ya no pedimos solo el tema de la fianza, sino que hay que asegurar bien a quién es el inquilino, ¿no? Con un contrato de trabajo, etcétera, para que el propietario también esté tranquilo. Entonces, en base a ese tipo de ese importe de alquiler, esa renta que obtendrá cada mes, pues se le saca la rentabilidad en base al costo que le ha generado toda la inversión.
Claro.
Y buscar, bueno, pues mira, esta te va a dar cada año tanto. Y luego siempre, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, al cabo de los años, si te cansas, pues siempre puedes vender sobre este precio, con lo cual aún sigues ganando.
Claro.
Pero bueno, esto que parece muy fácil explicarlo, hay que hacer un estudio, que es lo que hacemos nosotros, un estudio económico bien hecho,
no,
de
y además,
rentabilidad
adaptarlo,
y inversión.
Adaptarlo a cada realitat, perquè cada persona és un món al final.
Sí, sí,
escolteu, ja ho sabeu, que això ho diem cada dimecres, que les operacions immobiliàries són operacions importants i escolta, jo crec que és de caixó que per fer una operació important vagis a un lloc que siguin especialistes en això. Jo et recomano que te'n vagis a Game Management, que tenen la secció de Game Consultora i que allí et faran això que ens ha explicat avui l'Antonio. És a dir, escolta, tinc quatre calerons que segur que t'ha costat estalviar-los i els vull invertir. Escolta, refia't dels que ja en tenen, perquè si no, perdre'ls també pot ser molt ràpid.
Claro. I després també de quina manera li afecta, en el cas de persona física, o sigui, particular, com l'afecta després a nivell de patrimoni a la renta.
Correcte, clar.
S'ha de lligar tot, eh? Que dius, és que és molt fàcil, sí, bueno, i després venen les sorpreses.
Sí, quan has de fer
declaració de renta al mes, a l'any següent, ostres, que no havia comptat amb això,
ah,
i que ven de patrimoni, ara me tocarà... Bueno,
doncs
pues des d'aquí lliguem, perquè et dic, com que sempre estem lligats als millors professionals, nosaltres tenim al despatx, col·laborem tant a nivell jurídic com a nivell fiscal, econòmic, amb els millors economistes i advocats.
Doncs l'avinguda alcalde Rovira Roure, número 14, a internet, busca'ls a gameimmobiliaria.es i si no el telèfon, que és fàcil de recordar i a més és la manera més pràctica per fer aquest primer pas, 973-2300-66, 973-2300-66. Allí tens a l'Antonio Gausí i a tot el seu equip que t'estan esperant perquè els expliquis el que tu vols, les teves inquietuds, i ells ja t'orientaran cap a un lloc o cap a l'altre i al final, al cap i a la fi, cadascú és lliure d'acabar acceptant-ho o no. Per tant, jo crec que no per res, que la trucada és gratuïta, 973-2300-66. Antonio Gausi, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment, com tots els dimecres, camí cap a la una, que ens arriba el Cosme García amb la seva entrevista més cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i salut per totes i tots. Com estem?
Bueno, avui tinc una mica d'enveja, perquè sé amb qui és d'entrevista,
Home, precisament avui tinc a un dels meus amors platònics.
Ah?
Sí, sí, jo sempre
he estat... Ja ens està escoltant, t'ho dic, per si de cas.
No, ho sap.
Ah,
o sigui, per mi ha sigut en tots els sentits amor platònic,
com a
dona, com a experiència, com a professional, en tots els sentits.
Bueno, que comencem fort.
És dona, i un dia com avui, un dimecres, els dimecres, jo sempre dic que és el dia de les dones, no sé per què, però a mi el dimecres sempre m'ha agradat molt, no?
Ah, vale. Bueno.
Diu que això de dir l'edat de les dones no està gaire bé, però jo dic per què, si està la igualtat, doncs si diu igual de l'home que de la dona. Ella va néixer l'any 1959 en un poble petitet, al Pirineu, guapíssim, que es diu Senet, i es diu Margarita Droguet i Taüll. Margarita, benvinguda i bon migdia.
Bon dia, moltes gràcies. Està bé a l'hora del vermut. Parlar de tot això. Molt bé.
Bueno, Margarita, fa molt temps que no parlem aquí a la emissora i especialment amb mi, no? Podem saber per aquí els seguidors que saben que tu eres la directora del Teatre Municipal de l'Escorxador, que has estat directora de teatre, actriu, que precisament ara ets una de les 7 persones que està al Consell Nacional de Cultura i també de les Arts. On vas néixer tu concretament? En un poble que es diu Senet, però de què es feien els teus pares?
Sí, doncs mira, ho has dit bé. Vaig néixer l'any 59, a l'últim poble de l'Alta Ribagorça, tocant a la Vall d'Aran, i de molt petiteta vaig viure allí. Després ja ben aviat va desaparèixer el poble, diríem, va desaparèixer la vida al poble, tot i que encara hi tenim, a nivell familiar, una casa pairal, i ens trobem la família als estius a la casa pairal.
El meu avi... Digues.
No, dic que l'avi era francès, era un pròfug de la Primera Guerra Mundial, que va creuar les fronteres, que va creuar les muntanyes i va fer cap a aquest poble, i allà es va instal·lar, no? Per tant, tota la part de la família de l'àmbit del pare, diríem, de l'avi patern, doncs és francesa. I la família de la mare, diríem, a la guerra del 36 va haver de fer el contrari, no? Va haver de fugir cap a França. Per tant, néixer en un lloc molt pròxim a un territori fronterer on hi ha la possibilitat de fugir per les muntanyes, d'anar i venir per les muntanyes, bé, doncs una mica és el que jo vaig conèixer com de petita a través dels meus avis, no? De com explicaven la seva vida, doncs com la meva àvia anava a estudiar a Lleida, però, per exemple, no hi havia carretera, per tant havia de pujar al port de muntanya i tornar-lo a baixar, de com l'avi explicava quan va arribar, com ho va fer. Bé, una mica
de... Sembla ser que he perdut la connexió amb la Margarida Troguet. Intentem recuperar-la. Sí, Margarida? Hola, bon dia, Margarida. Bé, sembla ser que l'han perdut pel camí. Intentem que el nostre company Ricard Álvarez al control amb el dia d'avui, que li toca fer de tot, no? Perquè li toca fer de control, li toca fer entrevistes...
Són coses del directo, Cosme.
Sí, bueno, ja se sap aquestes coses, ara te toca fer de tot, ara te toca fer de manetes tècnics. Anem a intentar recuperar, si et sembla, aquesta connexió.
Sí, sí.
Intentem de recuperar-la. Bueno, intentem...
Se'ns ha tallat.
Se'ns havia tallat. Bueno, jo el que et deia, Margarida, que bueno, tu has estat... bueno, ets una gran actriu, s'ha de reconèixer, vas començar a l'Escola de Teatre de Lleida, bueno, vam fer aquells famosos cursos de teatre amb el Lluís Pasqual i companyia, i te vas
repetint.
Has arribat fins i tot a dirigir obres. Bueno, ja que deies això del Pirineu, una obra de teatre que et quedaria molt bé seria fer de Heidi, no? Jo faria de Marco, no? Per dir dels Pirineus,
no? Home, seria un bon divertiment, tot, sí. Però jo fa molts anys que no faig d'actriu de forma professional, eh? Vaig veure aviat que... bueno, que hi havia gent que en sabia molt més que jo, ves? I que, bueno, em podien interessar altres coses al voltant de la cultura i al voltant del teatre. Per això, doncs, vaig fer molta pràctica, diríem, des de l'àmbit de la docència i la pedagogia a l'Aula Municipal de Teatre, on amb l'Esteve Cuito i el Marcelí Borrell vam engegar un projecte, bueno, i altra gent, vam engegar un projecte que encara està en marxa i que, per sort, ha anat consagrant i ha anat consolidant-se com un centre de formació en l'àmbit del teatre a la ciutat.
Ha sigut una persona que has voltat per totes les mostres de teatre, has voltat per tots els festivals que s'han, així com jo m'anava als musicals i als festivals de Roda de Barà i tot això, tu resulta que t'anaves a veure totes les estrenes, totes les obres de teatre, totes les mostres, a veure què podies contractar i portar a Lleida, i tot el que s'estrenava a Barcelona aconseguies portar-ho a Lleida.
Sí, sempre he tingut una mica aquest interès, que com cap a casa, saber que estan fent els teus, la gent més propera, i en aquest sentit des de l'Escorxador sí que van fer molta feina de cara a que estaven fent quines pràctiques culturals i teatrals s'estaven fent als barris de la ciutat, a qualsevol tipus de comunitat. La mostra de teatre de Lleida sempre ha sigut un exemple d'això, eh? Una mica en el pol del teatre de la ciutat. Què està fent la gent des de la pràctica cultural? No estem parlant de la gent que professionalment està treballant amb això, sinó estem parlant de la gent que té ganes de fer pràctiques artístiques per ocupar el seu temps, perquè sent passió per una activitat, no? I això tu ho saps molt bé, perquè tota la part dels anys finals dels 70, tot el teatre aquest que es va dir teatre independent, no? On hi havia molt compromís des de l'ètica i des de l'estètica en tirar endavant projectes artístics, doncs van néixer grans companyies a la ciutat, podríem parlar de l'Esquella Teatre, però també podríem parlar del Toar, podríem parlar de totes les companyies històriques, la EN, el Talia, que anaven fent una tasca doncs, que tenia molt a veure amb la idiosincràsia del moment de la ciutat i amb com la gent tenia necessitat d'aquestes pràctiques artístiques, en concret de les teatrals, no?
No tinc gaire més temps, però també te vull preguntar dos o tres cosetes. Una, ets una persona seriosa, aplicada, però també ets una mica com la teua amiga Pepe Plana, ets una mica pallassa de tant en tant.
Bueno, pallassa, pallassa, el que diria més que el que m'agrada és prendre'm les coses amb una mica d'humor i no entendre que el món s'acaba amb totes les desgràcies i amb totes les penyes. Veure una mica que tot té una part positiva. És allò, quan una poma està podrida, doncs de què vols parlar? Del tros que és dolent o del tros que és bo? Doncs parlem de la part bona de la poma, netegem la part dolenta i podem usar i venjar-nos la part bona. Per tant, l'humor, penso que és la trapelleria en aquest sentit, penso que és una manera que ens distingeix una mica de la resta de les espècies, no? I ens fa entendre el món amb una mica d'alegria. I això, si ho podem traslladar, doncs, amb aquesta idea que dius tu de trapelleria, doncs és una mica això. Però això no vol dir pas que no hagis de continuar sent una persona seriosa, eh? Una cosa és fer humor. D'això em va ensenyar molt. He tingut mestres, i tu el coneixes molt bé, el malaurat Esteve Cuito. Ell era una mica així. Sabia treure punxa, tenia un humor molt personal amb qualsevol tipus de situació i d'aventura i desventura del moment. Per tant, l'humor és molt, molt important. I fixa't com estem ara, que amb aquesta situació tan estranya que ens toca viure, doncs una mica d'humor ens va bé també per entendre, bueno, que tot passarà, que el món és efímer, que nosaltres formem part d'aquest ecosistema, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, sí, jo sóc molt fan de l'humor.
Dos cosetes abans d'acabar i una per tu. Ets bona cuinera o no?
No ho he sigut mai, bona cuinera. Faig algunes coses amb molt carinyo, però com a bona cuinera no ho he sigut mai, no.
Digue'm quatre alcaldes de Lleida.
Quatre alcaldes de Lleida, doncs vinga, comencem per ara, no? Comencem pel Pueyo, anem cap al Ros, anem cap al Siurana i anem cap a l'Oronit.
Bé, bona memòria. Te les obres de teatre tu te les fas ràpides estudis, jo no, jo me les gravo i després me les escolto. Per acabar, una coseta que et serà fàcil a tu, altres deixes molt complicada. Ara fas tu de locutora i fes-me una pregunta compromesa davant de tota l'audiència, d'aquella que sàpigues que em pots comprometre.
Vinga, va, doncs, si jo et vull fer una pregunta. Tu recordes, jo et vaig conèixer a Ràdio Popular amb un programa que es deia... Com es deia el programa, que no el recordo?
Cosme en Gemma.
Cosme en Gemma. Va, explica'ns alguna cosa d'aquest programa, que jo el recordo amb molta risa, també, eh?
Bueno, jo amb el Gemma no vaig començar a ràdio, va ser a Ràdio Tàrrega, i després, bueno, el que passa que després amb el Gemma vam fer el programa Antena Musical, i del programa Antena Musical vaig vindre a Ràdio Popular, i va ser el programa de nit, aquell que tu escoltaves, que era el ventilador musical...
Aquest.
El ventilador musical amb el qual, bueno, jo crec que allí ens enamoraven tots, no? Però és que la ràdio té una màgia, la ràdio pel dia se sent, pel dia per la nit s'escolta.
Exactament, la ràdio de nit,
No tens tanta audiència, però és molt fidel, no? I llavors jo vaig disfrutar molt. I això no és un compromís, això és fer-me publicitat, que és el que li falta a vegades al teatre, sapigueu vendre, no?
Molt bé. Doncs sí, recordo millor aquest temps amb el Gemma fent ràdio, que sí que us escoltàvem perquè, en moments importants també, eh?
Molt bé. Sempre ha sigut, ni l'altre era tan bueno ni era tan malo. Tot se pot complementar. Veus, ara tenim a una ràdio amb el Ricard Álvarez, una ràdio amb la qual només nosaltres li podem col·laborar des de darrere. El pobre s'ha de quedar sol a la ràdio, ja és ben trist. Margarida Troguet, per mi és un plaer que hagis estat a nosaltres, que me deixés l'entrevista, feia temps que anava darrere, però bueno, de tant en tant s'ha de donar un respir i recuperar-te per saber on te trobes i què estàs fent. Moltíssimes gràcies.
Doncs, moltes gràcies i bon profit.
Vaja. Sí, ja toca. Adéu. Molt bé, Ricard.
Adéu, Margarida.
Veus?
Vinga, gràcies.
Adéu.
Heu de saber la Margarida que m'estic preparant el dinar, ho de sapigueu, eh?
No, sí, ja em dono fe perquè el Cosme em té bastant al dia, i sobretot quan li surt un bon dinar, escolta, foto al canto i me l'envia a l'hora que jo encara no puc dinar, per tant, és així.
De tota manera, jo fico algun espelme perquè Déu Nostre Senyor i la Mare de Déu ens ajudi a recuperar els aperitius, els vermuts,
oh, tant,
aniversaris, aniversaris i sants que no estem celebrant res.
No, no.
Sembla que algú deu de ser molt tacanyo perquè ens vol treure dels aperitius aquí.
Ai,
però bueno, no, què en farem?
En fi, Cosme, que ha estat un plaer avui, aquesta entrevista a Cosmopolita, m'ha agradat força.
La setmana propera parlarem també d'un tema que estem preparant amb molta il·lusió, que és les jornades culturals intercentres d'escala,
sí,
que per cert estic treballant moltíssim i m'estic sortint bé, la veritat, m'estic sortint bé, perquè han de ficar una pinzellada, almenys, i com diu, una mosquita d'aquelles a lo que està passant actualment, perquè si tots estem tristos, si no, ja veuràs el senyor Trump i els altres que se'ls fan jugant.
Sí, sí, sí.
Moments.
Cosme, cuida't força, una abraçada.
Salut i llarga vida per tots.
I nosaltres que arribem a designar els horaris que ens indiquin que és la una, ens informem i després seguim amb les noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i la tertúlia amb veu de dona.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos el recuento puede prolongarse hasta el viernes. El voto por correo ha superado todas las previsiones y en estados como Pensilvania, que es clave, con más de 2,5 millones de votos por correo, va a retrasar el conteo. ¿Cuál es la foto fija hasta ahora? Joe Biden tiene una ligera ventaja con 234 votos electorales frente a los 217 que tiene Trump. El ganador necesita 270 votos electorales. Esa inercia que ahora mismo refleja el resultado del demócrata frente al actual presidente no es concluyente porque todo sigue abierto en Michigan, en Carolina del Norte, en Wisconsin o como decíamos en Pensilvania, sobre todo comprobando el batacazo que se han vuelto a pegar las encuestas. Lo que es evidente es que las presidenciales dejan un país partido en dos, completamente dividido, y en COPE queremos saber cómo nos afecta a los españoles el resultado en Estados Unidos, cómo afecta que gane Donald Trump o que gane Joe Biden. Juan Andrés Rubert.
La relación entre Estados Unidos y España está muy consolidada, es sólida desde el punto de vista económico, el intercambio comercial es muy importante, la cooperación en seguridad y defensa también es destacable, pero si vamos a los detalles, ¿qué pasaría si volviera a ganar Donald Trump? Nos lo explica Daniel Ureña, presidente de Más Consulting.
Es un motivo de preocupación la presencia de Podemos en el gobierno de España. Una victoria de Trump pues mantendría ciertas distancias desde el punto de vista político.
Una relación diferente que tendría el gobierno de España, por otro lado, si ganara el candidato demócrata Joe Biden.
Haría que el gobierno español tenga una relación más cercana, haya más sintonía con una administración Biden.
Aún así, independientemente del resultado electoral, la relación entre ambos países no se va a ver afectada, como señala Ureña, en el corto plazo.
La evolución de la pandemia no es buena en España y ha llevado al gobierno de Murcia a anunciar el cierre de bares y restaurantes a partir del sábado. Se suma así a Navarra, Cataluña, Asturias y Castilla y León, o a ciudades como Logroño, donde también permanece cerrada la hostelería. Estos cierres suponen un nuevo batacazo para la economía y atentos a lo que ha dicho hoy el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, rebaja las expectativas del gobierno de Sánchez para el próximo año. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Hernández de Cos acaba de explicar que la recuperación es incompleta, desigual y muy frágil, y que por tanto la actividad económica en el tramo final de este año tendrá un menor dinamismo, así que el PIB caerá un 12,6%. Los niveles de actividad previos a la crisis, además, no se van a recuperar hasta finales del 22.
Parece, por tanto, plausible anticipar que la actividad económica en este tramo final de año y en comienzos de 2021 mostrará un menor dinamismo que el anticipado en el escenario más optimista y podría asemejararse más al del escenario más pesimista de los dos que he mencionado.
En su intervención, el gobernador del Banco de España ha hecho una enmienda a la totalidad a los presupuestos del gobierno, porque no se va a cumplir ni la previsión de ingresos ni la de gastos. También criticaba la subida de sueldos a los funcionarios de manera generalizada y ha reprochado el aumento de los impuestos. Hubiera sido preferible, comentaba, retrasar esta subida impositiva.
Para Barça y Sevilla en la Champions, José Luis Corrochano.
Después de la victoria del Real Madrid, del empate del Atlético, hoy tercera jornada para Barcelona y Sevilla, el Barça recibe al Dinamo de Kiev con muchas bajas en el equipo ucraniano por el COVID. La noticia en el equipo de Koeman es que ha entrado en la lista el portero Ter Stegen, y el Sevilla recibe al Krasnodar con 3 derrotas consecutivas en la Liga, pero con 4 puntos en la Liga de Campeones como el Chelsea. Los dos están primeros de grupo. Los dos partidos son a las 9 de la noche, el tiempo de juego los cuenta a partir de las 8:30, y vuelta a España después de la crono, hoy etapa entre Lugo y Orense, que ya está en en marcha Quique Iglesias.
Y con el sol como protagonista, vuela la etapa, 47 kilómetros en la primera hora, y ahora mismo se está intentando formar la fuga del día, que puede ser la buena, cinco hombres, entre los cuales está el catalán del equipo Movistar, Marc Soler. Acabaremos más allá de las 5 de la tarde en el claustro de San Francisco de Orense.
A partir de las 4, final de etapa en Cope Más, Cope S y aplicaciones. Y además hoy en tenis, torneo de París, debuta Rafael Nadal, va a jugar contra Feliciano López, busca a Rafa su victoria número 1000.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un joven que va a ser beatificado este sábado en la Basílica de la Sagrada Familia.
Sí, porque Joan Roig Digel nació en Barcelona y fue martirizado por su fe el 12 de septiembre de 1936, cuando contaba tan solo 19 años. El cardenal Juan José Omella, que va a presidir su beatificación, destaca que no es una figura de un tiempo lejano, sino que habla a los hombres y mujeres de nuestra época. También es un ejemplo para los jóvenes de hoy. Era trabajador y estudiante, tenía una cultura sólida y en un contexto de violencia y revolución defendió que la única y verdadera justicia social es la que nace del Evangelio y se plasma en la doctrina social de la Iglesia. Ese compromiso precisamente le colocó en la diana. Fue asesinado porque no tenía miedo de proclamar a Cristo. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que estàs ja en companyia del migdia de Lleida. Ja saps que ens sintonitzes i ens escoltes a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, des de la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, i també ens pots escoltar a través d'internet des de tot el món. Sempre que tinguis accés a internet, a la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe, l'emissió que hi ha ara, i tries l'emissora de Lleida o... Si descarregues l'aplicació, que és gratuïta, al teu mòbil, Android o iOS, i també te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Ens pots escoltar doncs, des de qualsevol punt del món. Comencem el migdia de Lleida, des d'ara fins a les 2 de la tarda, però recorda que des de Lleida t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. Som l'emissora d'àmbit nacional que tenim més programació local. Som els qui estem més estona cada dia parlant de Lleida, parlant amb gent de Lleida i doncs, deixant que gent de Lleida parli per explicar les coses que passen a Lleida, perquè del que passa a la resta del món tots estem molt ben informats, però de vegades ens falta aquella informació del que està passant al carrer del costat, al poble del costat, al municipi de més enllà, de dins de la província de Lleida. Doncs nosaltres cada dia de 12:20 a 2... amb gent de Lleida t'expliquem el que està passant a casa nostra. Directes cap a les 2. Què farem tot seguit? Doncs mira, buscarem la previsió meteorològica, connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, després farem una repassada de la darrera hora informativa, parlarem de noves tecnologies, com fem cada dimecres, a l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i amb el David Casero, i a partir de 2:15 fins a les 2, la nostra tertúlia amb veu de dona, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista de les dones. Per tant, ens espera a l'Agència Estatal de Meteorologia el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que tendiran a remetre al llarg d'aquesta segona meitat del dia amb la cota de neu que pujarà al Pirineu sobre els 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures, avui són notablement més baixes amb unes màximes previstes de 12 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 12 també a Tàrrega, d'11 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant de les components nord i est. Si mirem a la jornada de demà dijous, esperem predomini d'intervals ennuvolats que augmentaran i deixaran un cel ennuvolat o cobert amb probabilitat de precipitacions febles i disperses. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran notablement amb unes màximes que arribaran als 21 graus a la Seu d'Urgell i a Balaguer, als 20 a Lleida, capital i a Tàrrega, i als 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. De fet, la temperatura a hores d'ara a la ciutat de Lleida segueix sent fresca, freda, si vols, més proper als 9 graus que als 10. De fet, 9,2 graus de manera exacta, i en les darreres 24 hores han caigut 31 litres per metre quadrat. Directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recordem que els bombers de la Generalitat estan buscant un boletaire de 77 anys que va desaparèixer aquest dimarts a la tarda a Fígols i a Linyà, a l'Alt Urgell. El cos va rebre l'avís de la desaparició ahir a les 6 de la tarda. Fins ara s'ha fet en recerca extensiva pels camins propers a la pista forestal direcció l'Alzina i durant el matí està previst ampliar el radi. En el dispositiu de recerca hi participen les GRAE, unitat canina, Mossos d'Esquadra i efectius de suport. Aviam, el que et deia abans, pot haver passat mil coses. Mèdiques, sanitàries, és igual, un accident. Pot passar moltes coses, però si quan anem a la muntanya, sigui per oci, per treball, per buscar bolets, per caminar, per fer una excursió, pel que sigui, aquí nosaltres, amb un amic, amb una amiga, amb un familiar, li diem des d'on sortirem i en quina hora, aproximadament, tampoc es tracta d'anar a fitxar, eh? Dius, és que he dit que sortiria a les 9 i 3 minuts. No, més o menys, ja m'enteneu. Li diem, escolta, sortirem d'aquí, d'aquesta zona, més o menys. Tornarem a aquesta zona o tornarem a una altra o arribarem a un refugi, perquè pot ser que faiguis una excursió de 3 o 4 dies i vagis anant per refugis. Especifiquem amb un missatge de WhatsApp o amb una trucada, si vols. Escolta, mira, sortiré en aquesta hora, arribaré a tal lloc a tal hora i passaré més o menys per aquests camins. La búsqueda és molt més concreta i sabem per experiència, per desgràcia, que el temps és or quan es busca una persona desapareguda a la muntanya. I més amb aquestes condicions climàtiques. El temps és or, cada minut, cada hora, cada moment que passe pot arribar a ser un problema. Per tant, no ens costa res de quan sortim a la muntanya informar, i ja està. Un amic, una amiga, en qui vulguis, però digue-ho. I almenys aquella persona, i quan arribes al lloc, dius, escolta, ja he arribat, val, perfecte. Aquella persona, si a l'hora que havies d'arribar no estàs informant, pot informar els serveis d'emergència d'una manera molt més concreta i els serveis de búsqueda es poden centrar ràpidament a la zona on teòricament havies d'estar. Que després no et troben allí, doncs ja ampliaran el radi de búsqueda, però pot anar tot molt més ràpid. Amb successos, s'han detingut a 3 persones per robar 32 ampolles de licor en un supermercat de Mollerús. Els Mossos els van enxampar a Golmés després d'amenaçar amb una barra de ferro a una de les treballadores de la botiga. De fet, són 3 homes d'entre 27 i 46 anys de nacionalitat romanesa i veïns de Ripollet, al Vallès Occidental. Són suposats autors d'aquest robatori amb violència i intimidació. Suposo que no poden dir que per consum propi, o sí, 32 ampolles de licor en un supermercat de Mollerussa. 13 sense sostre han dormit ja aquesta nit al pavelló 4 de Fira de Lleida en aquest inici del funcionament del Pla Iglú. L'equipament pot acollir fins a 70 persones, però es podria ampliar en cas que fos necessari. Són 70 persones que s'han disposat de manera que se segueixin les distàncies físiques de seguretat. L'atur ha crescut a la demarcació de Lleida amb 1.853 persones aquest passat mes d'octubre. La xifra de desocupats s'ha situat en les 26.206, que és una xifra molt alta. Són 26.000 persones, més de 26.000 persones que a hores d'ara no tenen feina. El sector de la construcció és l'únic que baixa i els serveis i agricultura concentren la majoria de nous aturats. El sector cultural de Lleida ha rebutjat les restriccions en aquest àmbit i reclama la reobertura d'espais. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Paeria per defensar que la cultura és segura. Recordo que defensen que hi ha dades que diuen que només de 12 positius s'han contagiat en un acte cultural. De totes maneres, és difícil de tenir una traçabilitat d'on et contagies o no. Si no, escolta, els rastrejadors ho tindrien fàcil, i a hores d'ara doncs és difícil. Per cert, que la darrera hora ens diu que es deixaran de fer PCR en la majoria dels casos en els que han estat en contacte amb un positiu i passaran a fer-se aquestes proves ràpides dels antígens, aquestes que en 15 minuts tens el resultat. Això no s'aplicarà, per exemple, a les escoles, on si en una aula hi ha hagut un positiu, la resta de l'aula seguirà fent-se PCRs. Veurem si això agilitza les coses, perquè a hores d'ara Salut porta bastant retard amb cridar la gent a fer PCRs i després de donar el resultat. S'està allargant tot. Hi ha informacions que ens deien a principi de setmana que la capacitat de salut és de poder fer 150.000 proves PCR al dia i que hores d'ara s'estan fent aquestes 150.000 proves PCR. Per tant, estan al màxim, no se'n pot fer més i, per tant, també el temps en el que donen els resultats s'ha allargat. Això és molt contraproduent, perquè l'imprescindible és poder saber qui és positiu per aïllar-lo directament i que aquella persona no contagi a d'altres persones. Les persones no ho podem saber fins que ens ho diuen. Per tant, és vital poder fer proves ràpides que siguin fiables, evidentment, i tenir els resultats el més aviat possible. És vital aquest temps. Mira, jo us parlo d'un exemple, en primera persona. Un alumne dona positiu en una aula. Automàticament el protocol diu, escolta, la resta d'estudiants cap a casa. Molt bé, fins aquí perfecte. A partir d'aquí és on comencen els retards i a partir d'aquí és on pot haver els problemes, perquè tot i que aquests alumnes els hem enviat cap a casa, viuen en una casa, amb uns familiars, i si algun d'aquests s'ha contagiat, pot acabar contagiant els familiars. I aquests familiars, si són germans, van a una altra escola, poden estar contagiats i no ho saben, i els pares i les mares doncs poden estar treballant i poden estar contagiats i poden contagiar els seus companys de treball. Si de seguida Salut fa el pas de que, escolta, es faci la prova PCR i de seguida et dona el resultat, si algun dona positiu, podem tallar-ho ràpid. Si no, doncs ja ho veieu. Ja ho veieu cap on pot anar. La taca d'oli per entendre'ns. Per tant, és vital reduir tot això i, no a les escoles, però sí en altres àmbits, Salut optarà per aquests tests d'antígens que en 15 minuts, segons diuen, se sap el resultat i això és positivíssim, és molt bo. I per què és bo? Doncs per mantenir les xifres que estem aconseguint a Catalunya. Perquè a tot Catalunya l'índex de rebrot ha baixat al 747. No es tracta de tirar campanes al vol, perquè a partir de 100 és un risc alt, és vermell, és, per tant, 700 és dolentíssim, la xifra és nefasta, és molt dolenta, però sí que tenim una xifra bona, i és la velocitat de reproducció de la malaltia, que s'ha situat a nivell de tot Catalunya en el 0,96. L'objectiu era baixar de l'1, i ara el segon objectiu és acostar-nos al 0 tècnic, que no hi arribarem, però l'objectiu és acostar-se el més possible. Què vol dir que la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,96 a Catalunya? Doncs vol dir que de cada 100 contagiats, només, i aquest només el dic entre cometes, se'n contagiaran 96 més. Per tant, la tendència és a la baixa. De moment, molt minsa, però ja la tendència és a la baixa. Podríem dir que la corba l'hem començat a doblegar. Podríem dir que la famosa corba estem arribant al cap damunt i que en els propers dies o en les properes setmanes començarà a baixar. Això sempre i quan no baixem la guàrdia, perquè això està prohibit. No podem baixar la guàrdia. Hem de seguir amb la distància física, hem de seguir usant la mascareta, hem de seguir tenint la higiene de les mans i deixar de tocar coses i després tocar-nos la cara. Això ho hem de seguir fent ara i en les properes setmanes. Però aquesta xifra el que ens diu, el que ve a fer és a felicitar la gent que ho estem fent bé. Ens estan felicitant i ens estan dient, escolta, ho esteu fent bé, i això es comença a notar ara. Tot i que la pressió assistencial segueix sent molt alta, perquè ja sabeu que aquest virus és traïdor. Tot el que fem ara no ho notarem fins d'aquí una o dues setmanes. Per tant, el que hem estat fent fa 10 dies ho estem començant a notar ara, però no hem de baixar la guàrdia. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot ha baixat a 420 punts, que segueixen molt alt, però és que la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat a 0,83. I això és el que ens ha de felicitar, els que ho fem bé, i ens ha de fer que siguem optimistes. I a la Plana de Lleida, que era una zona més problemàtica, l'índex de rebrot ha baixat als 635 punts, però és que la velocitat de reproducció de la malaltia també està per sota de l'1. Està al 0,98, però està per sota de l'1. Repeteixo, aquestes xifres feliciten els que ho fem bé, assenyalen els que no ho fan bé, i això vol dir que hem de seguir fent-ho bé. I els que no ho fan bé, els hem d'assenyalar i dir-los, escolta, ho has de fer bé, perquè si no ho patim tots. D'aquí dos dies és divendres, i divendres a les 6 del matí, que quedarem confinats a nivell de Catalunya i a nivell municipal de tot Catalunya. I tot això és perquè les xifres no són bones. I les xifres no són bones perquè hi ha qui no ho fa bé. Qui no ho fa bé, per exemple? Doncs els que se'n van a la cafeteria de l'Hospital Arnau de Vilanova. I no hi han d'anar. Perquè els bars i restaurants estan tancats des de fa dues setmanes. I aquesta cafeteria es manté oberta pel personal sanitari, que està fent una tasca titànica, i pels acompanyants de les persones que estan ingressades, que prou de pena tenen. I, bueno, tenir una cafeteria oberta per poder anar a fer algun... a distreure's una estona. A la cafeteria, clar, vas a menjar i a beure, i evidentment t'has de treure la mascareta, per tant, és un punt de risc. Ara resulta que han detectat que hi ha gent que hi va. Mal fet. Ja sabem que no hi hem d'anar. Mal fet si hi vas i no hi has d'anar. Però és que, presumptament, això ja fa temps que passa. De fet, des del mes d'abril, cossos policials, presumptament, ja anaven. No sé si hi seguiran anant, hores d'ara, però ja anaven. Ens ha trucat una oient que ella ho ha vist i diu, sí, sí, és que és veritat el que expliques. És que això passa. És que això ja m'ho han explicat a mi. Suposo que a la gent que ha d'estar a la guai d'aquestes coses també ho saben. Ens hem d'esperar el 4 de novembre a prendre cartes a l'assumpte aquest? Home, si us plau, és que clar, estem dient a la gent que facin les coses ben fetes, que ho facin, que s'esforcin, i després resulta que tenim aquestes pèrdues en llocs claus. Doncs no, i menys un cos de seguretat, que jo crec un cos policial que ha de donar exemple. Me n'expliquen moltes, i no les explicarem per antena perquè presumptament podem acabar tenint algun problema, però tots ho hem vist. S'ha de donar exemple, sisplau. S'ha de donar exemple, que hi ha gent que ho està passant molt malament. No hi ha només sanitàriament, que recordo que encara que hi ha molts asimptomàtics, hi ha gent ingressada i gent a la UCI. Mira, a la Plana de Lleida hi ha 110 persones ingressades, 25 a la UCI. La gent que està a la UCI ni estan alegres, ni la seva família estan tranquils. I la gent que estan ingressats però no estan a la unitat de cures intensives, us puc assegurar que ni estan tranquils ni les seves famílies estan allò tranquils, no passa res. Estàs intranquil, estàs preocupat i és normal, a ningú li agrada estar ingressat a l'hospital. I si estàs ingressat a l'hospital, t'asseguro també que no és per decisió pròpia, és perquè no ho veus clar, és perquè no et trobes bé, és perquè no estàs bé a casa. Doncs, home, aquestes persones, per donar exemple, els cossos policials, sisplau, re d'anar a fer el cafè, anar a fer la història en un bar, i bueno, com que sóc un policia, doncs entro a dins i ja està. No, sisplau, no. Hem de donar exemple, que és el problema que tenim sempre, de donar exemple. Vinga, va, que fem una pausa, parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar, solucions ecològiques, al millor preu del mercat. Telèfon 973 71 18 96 o a la web hidrocar.com. Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ja saps que cada setmana ho fem a l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com, i també ens pots escoltar a través del podcast. A la plana web el tens. El podcast és que pots recuperar qualsevol dels nostres programes i escoltar-lo tantes vegades com vulguis i en el moment en el que tu vulguis. Tot això, com sempre, ben acompanyat amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, Jaume,
De què vais a hablar hoy? Sorprendeme.
Això, venga, Jaume, de què parlem avui?
Sorprendeme. Ja comencem punxant aquí, David, ja comencem punxant. Doncs no parem de parlar d'Apple, perquè portem 3 de 3. 3 mesos, 3 presentacions. I la següent, el proper dimarts, dia 10. Com a mínim, ja han après que les tenen de fer el dimarts perquè nosaltres puguem fer i explicar-les el dimecres. Vull dir que no t'enfadis per això.
No, Tim Cook ja escolta el podcast.
Vinga, som-hi. En principi ens presentaran els nous MacBook, però tindrem alguna sorpresa més?
Bueno, això de en principi ens presentaran, són rumors tot, eh? No sabem el que ens presentaran realment. Tot sembla indicar que, però no ho sabem.
Bueno, però tot sembla indicar que, exacte, no? Es presentaran els AirTags? No he dit res.
A mi el David em va deixar molt fred, eh? L'altre dia em va dir que fins a la primavera no els esperi. Bueno, ja ho veurem.
Bueno, va, això ja ho parlarem tota la tertúlia, va? També comencem a saber alguna cosa més del nou iPhone 12 mini. Vull dir, també ho explicarem, eh? I un altre clàssic, WhatsApp, que llança nous ajustaments per alliberar ràpid espai del terminal. Una bona notícia per a aquests que sempre anem amb que falta espai, perquè, bueno, sempre van enviant cosetes. I no sé si comentar més temes que tenim preparats, ja que sempre se'ns queda algun per desenvolupar a la tertúlia Fric. El que no es queda mai és tot un referent històric com l'efemèride, que, com sempre, ens té preparada en David. Per on comencem avui? O què ens comentes avui?
Pues mirad, hoy nos vamos a ir 21 años atrás, tal día como hoy de hace 21 años, en 1999, en aquella época en los que nos besábamos y nos abrazábamos, ¿no?
Bueno, y en esa época que estábamos locos... No, pero es que estábamos locos con el efecto 2000, ¿eh? En el 99.
Claro, teníamos un Wii, se iban a volver locos los ordenadores y habíamos visto muchas películas que en el año 2000 iba a ser la leche. Bueno, pues fijaros, aquí es cuando se lanza el primer teléfono con reproductor MP3. Y hablo de teléfono, podría llamarlo celular. Es decir, los teléfonos para hablar y que enviaban SMS, todavía no teníamos smartphones, ¿no? Bueno, pues en 1999 el Samsung SPHM100, que no llegó a comercializarse en Europa, el primero que tuvimos en Europa fue el Sony Walkman con MP3, pero ya en 1999 el primer teléfono con reproductor MP3 veía la luz y un teléfono empezaba a reproducir música y archivos MP3. No tenemos que contar 21 años después dónde estamos.
Sí, sí. Por cierto, yo creo que no se comercializó en Europa por el nombre, ¿eh?
Sí, claro, bueno, aquí se podía haber llamado de otra manera, ¿no? Pero Samsung ya era uno de los referentes.
A ver, vuelve a decirlo.
De tecnología.
Vuelve a decirlo.
Perdona, el SPH-M100.
Es que, claro, ¿cómo se debe vender un móvil así? Referente histórico.
Claro, fíjate, ya me ha vuelto a decir por tercer mes consecutivo, cuarto, quinto o octavo mes consecutivo la palabra iPhone.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Doncs han viatjat fins l'any 1999. Ara viatjarem, doncs, fins a la data d'avui, no? Fins a l'actualitat. Ara sí, tot seguit debatrem el desenvolupament d'aquest sumari que hem fet avui a...
La tertúlia Fric.
I només començar, ho dèiem, que la propera setmana tenim nou esdeveniment d'Apple. Eh? La paraula iPhone, parlem cada dia, no cada setmana, cada dia ni cada mes. Sembla que li hem agafat gust, però lo de... està clar que cada mes, pues, tots els friquis parlant d'Apple aquí dia rere dia. Però què ens depara la propera presentació d'Apple del proper dimarts, David?
Pues se supone que ordenadores, y dentro de que se supone que ordenadores, además, a más, sabemos y vamos comentando desde hace muchos días el tema de los nuevos chipsets de Apple, ¿no? Donde, bueno, pues parece que van a revolucionar este mercado de los chipsets, compitiendo contra los más grandes y ofreciendo, bueno, pues su calidad de servicio. Se supone, y por rumores incluso, que vamos a tener un portátil de hasta 16 pulgadas, a ver qué más cosas trae. No sé si iremos al tipo iMac Pro, pero en el tema de MacBook. Y cómo no, pues si hablamos de Apple, pues cada vez que ponen una presentación, como realmente todos son rumores, aunque presuponemos por todo lo que ha presentado y todos los avances que tenía preparados ya para este año 2020 y que no ha aplazado ninguno, ¿vale? En todas sus áreas de negocio, en todos los productos, bueno, pues esperamos que sean ordenadores, pero claro, que van a acompañar. Venga, para aquí le podemos dar bombo a lo que, a, no sé, que parece que está perdiendo la memoria Ricard porque solo habla de los AirTags, parece que está perdiendo todo el día y necesita ponerle botones a las cosas.
Pero hay otro rumor, que es el tema de los AirPods Studio, que son los auriculares de diadema, que tenían mucha fuerza hace unos meses, pero parece que han perdido fuelle también.
Sí, porque el auricular de diadema realmente se está quedando para un sector o para un mercado bastante profesional de sonido, ¿de acuerdo? Donde los mixtos o los híbridos cada vez funcionan menos, ¿de acuerdo? Sí que además hay muchos especialistas con muchos tipos de auriculares que ya tal y como reproducen los teléfonos, no por sus altavoces, que todo lo escuchamos chirriante, que lo sepáis, es decir, los graves, por mucho que queramos tener, no se aprecian en el sonido de un teléfono móvil, ¿no? Y cuando pones el altavoz menos. Y que incluso según los AirPods normales, bueno, pues se escucha un poco mejor, pero también son metálicos, ¿no? Si escuchas un HomePod, pues alucinarás y verás que el sonido de los graves existe de verdad, ¿no? Bueno, pues pasa exactamente igual con auriculares de Sennheiser o de otras marcas, ¿no? De Bose, donde son unos auriculares realmente que incluso no llevan este microfonito para hablar por teléfono, porque son para escucharlo de forma profesional, donde tienen toda su gama además de Beats, compraron, ¿no? DJ Beats lo compraron ya hace bastantes años, y donde se supone que todo lo que desarrollen debería ir por allí. AirPods que suenan mejor, AirTags. La realidad es que el único cambio que queda para este 2020 ya, o la única presentación que queda, es en la parte de los ordenadores. Y vuelvo a repetir que aunque sean 13, 14, 15, 16 pulgadas, las pulgadas que nos presenten, veremos, porque tendrá mucha importancia, dos cosas. Uno, la pantalla que tengan cada uno de ellos, y dos, el procesador. Si veremos.
Aquí volien a yo, si habrá una variante y habrá un nuevo procesador.
El primer procesador de Apple, ¿no, Ricard? Se supone que lo tendremos allí.
Hombre, se supone que ahora es el A14, la base es el A14, però suposo que ara han fet, se suposa que faran una variant pels ordinadors, clar, evidentment. Recorda que hi ha un Mac Mini, hi ha un Mac Mini oficial amb el chip A12Z, A12Z, no el 13, no, el 12, muntat amb un Mac Mini, que és on van fer la presentació farà un any, més o menys, d'aquests Apple Silicon. No, un any, no, perdó, al setembre va ser, d'aquests Apple Silicon, i escolta, el vam veure funcionant amb el Final Cut Pro, per exemple, amb el Logic Pro X, o sigui, que ulla.
De vídeo, sí. Que consumen recursos y dando la talla.
Yo, donde tengo mis dudas, y mucha gente del sector gráfico y de vídeo y de retoque fotográfico, es en el tema de la tarjeta gráfica. A ver cómo lo resuelven, vamos.
El tema es que, por hacer un resumen rápido, sabemos que Apple es la mayor compañía de marketing del mundo. Pero la mayor, ninguna otra.
Portem 3 mesos que cada mes, com a mínim, li hem dedicat 15 dies a parlar del tema.
Sí.
No han parado ningún lanzamiento ni ninguna presentación por lo que se está viviendo en este año, ¿no? Donde en pleno confinamiento ya teníamos una presentación, donde este verano teníamos otra, donde ahora tenemos otras dos, es decir, no han parado de desarrollar y de trabajar, y bueno, y de que al final, digamos, por una semana o dos, pero que las fábricas hayan trabajado, se estén entregando equipos, y por cierto, estoy a menos de 48 horas de reservar mi teléfono nuevo, ¿no?
Pero de sorpresa,
por meter la cuñita ahí.
Aquest divendres es pot fer les reserves de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12 Pro Max i del HomePod mini, l'altaveu el petitet, eh?
Pues ya sabéis cuáles son mis dos regalos.
Entonces, creo que coincidimos, ¿eh? Creo que coincidimos, además. Però bueno.
Ja, ja, ja lo sé.
Por
ja
cierto,
sé,
que del, de l'iPhone 12 mini, que sortirà la, la reserva a partir d'aquest mateix divendres, sí que ha sortit una informació, i és que el tema de la càrrega inalàmbrica a través del MagSafe, que és el tema aquest d'imants que porten al darrere, en lloc de pujar fins als 15 watts, es queda amb 12 watts. Té la seva lògica.
Jo tinc una pregunta, Ricard, perquè la notícia a mi no me deixa dubtes. No, sí, però... no portarà carregador convencional?
No,
o només se podrà carregar amb el MagSafe?
No, sí, porta el cable, com tots. L'únic que no porta el carregador, com
el
tots. Porta... O sigui, el cable el porta com tots, i el pots carregar si tu et compres el carregador on tens un per casa normal. L'únic que passa és que a nivell inalàmbric l'estàndard QI permet una càrrega fins a 7,5 watts.
Sí, sí, sí.
Amb
sí,
el MagSafe s'arriba a 15, però...
La notícia tal com la redacten pot induir que només se pugui carregar...
No, no, ells diuen que amb el MagSafe, en lloc d'arribar als 15 watts com poden fer l'iPhone 12 i el 12 Pro i el 12 Pro Max, només arribarà, i quan dic només, dic entre cometes, només als 12 watts. Recordo que l'iPhone 12 mini és més petit, la bateria també és més petita, correcte. I al final la càrrega durarà el mateix.
Yo hace años que no cargo el teléfono con el cable, lo cargo por QI, y el QI son 7,5.
Por eso te digo. Que...
Lo dejo toda la noche, pero bueno, son 7,5 nada más, con lo cual 12, que llegue hasta 12, ya es que un iPhone 12 mini con la batería que lleva en un par de horas por
y una miqueta per acabar el tema, per acabar el tema i matar el tema de Apple. Ho comentàvem al començament fora de micro, ho hem introduït així amb cometes a l'entrada, el que és dels AirTags. Tu, David, ho descartes perfectament fins a la primavera.
No, aquí van a apuestas, es decir, yo no, pues ojalá supiera yo, son apuestas, ¿no? Yo creo que, bueno, puede ser que ya lo presenten y que ya lo tengan, pero por las funcionalidades que dicen, si hacen las funcionalidades que va a hacer, es decir, si va a haber, como por así decir, una red de Apple en la cual alguien puede localizar su AirTag a través de la tecnología de mi móvil, es decir, no, cuando íbamos a grabar en el estudio, ¿os acordáis? Pues nos vamos de allí, ¿no? Entonces, yo a través de, se supone, del móvil o del iPad o de tal de Ricard, ¿vale? Puedo saber dónde me he dejado esa cosa en el momento, ¿vale? Ver dónde está esa cosa en el momento, ¿vale? Ver dónde está ese objeto que lleva mi
AirTag. Sí, no,
¿vale? Eso, en ese momento. Claro, el tema es... Hay muchos rumores, pero es que no tengo el rumor que se vea. Los AirTags se ve en la nueva actualización de tal, porque vamos a tener que tener una actualización de software.
Sí, sí, sí.
O sea, y eso es lo primero en filtrarse. Entonces, pues digo, puede ser que lo presenten ahora. Yo me voy más por el tema de toda la serie de ordenadores, de MacBooks, de iMac y demás, ¿no? Y los AirTags, pues lo veo a lo mejor para una próxima, no sé si, pero una próxima generación de iOS, en el cual sean una realidad a partir del mes de marzo y tengamos para finales del año que viene.
También descartes...
De hace años pagando un desayuno, que me equivoco.
No, evidentment, aquí estem jugant, no? Estem jugant. També descartes totalment el que és una actualització de l'Apple TV?
Bueno, el tema es que no sé dónde va a acabar el Apple TV. Es decir, el Apple TV se fue al tema de los juegos, que parece que tampoco está tirando muchísimo. El Apple TV al final es mucho más usable como plataforma de televisión. Es mucho más usable en cualquiera de nuestros Smart TVs, que ya nos podemos descargar la aplicación, o en cualquier Amazon Fire Stick, o en cualquier Google Chromecast. Es decir, te descargas la aplicación, y ahora mismo yo, por ejemplo, es una aplicación que utilizo para las notificaciones. Oye, pues hay un nuevo episodio de Mandalorian, hay una nueva temporada, tienes una nueva temporada en Netflix de Arrow. Ya sabéis, ¿no? Así de friki que soy con todas estas cosas. Bueno, pues realmente yo la aplicación, ya no del Apple TV en sí, la aplicación la estoy probando, utilizando como hub del resto que tengo suscripciones, porque en Apple TV no tengo suscripción, pero el resto sí que las tengo allí, y es el que me avisa y me da las notificaciones de todo lo que va saliendo, que voy siguiendo y tengo como como favorito en cualquiera de mis plataformas.
Pues
con lo
bé,
cual, no ya es tanto la calidad del hardware de la película.
Esperarem a dimarts que ve a veure què ens presenten i dimecres us ho contem. Lo que sí que està sempre actualitzant és WhatsApp, l'aplicació que no pot faltar al nostre mòbil i no pot parar d'actualitzar-se. Ara amb una nova funció per alliberar espai als terminals. La veritat és que amb tot el que rebem sempre és d'agrair que ens facilitin aquesta feina de netejar el nostre terminal. Quan ho tindrem, això, a punt, David?
Bueno, pues espera una próxima actualización antes de final de año, no voy a decir fecha, antes de final de año, y que además tendrá que verse sobre todo la funcionalidad con qué tipo de teléfonos, ¿vale? Por ahora lo que vemos o el montaje que hemos visto, no sé si es real, de todas formas es con un iPhone, ¿no? Y donde, bueno, pues esta parte de poder manejar, no como tenemos ahora, de que WhatsApp ocupa 58 gigas, muy bien, bueno, sí. Más que eso, tener una galería de todos los adjuntos, porque al final el texto es una tontería, sino una galería, tipo la galería
sí, sí,
de fotos.
Al final son todos estos vídeos... Aquests vídeos, exacto, que, bueno, està molt bé veure'ls, però quan els has vist ja és que ja fan nosa, m'entens?
Sí, tienes el mismo en cuatro grupos diferentes.
Correcte.
Entonces, el tema es que, bueno, pues que puedas administrar directamente los archivos adjuntos. Puedas seleccionar y borrar, o borrar todos en bulk, es decir, no borras ni vacías el chat. Ahora hay muchas veces que es más fácil vaciar el chat y al final pierdes conversaciones, ¿no? En un momento dado, archivos adjuntos fuera, guárdate tú también desde ahí, desde semana, puedes coger y puedes decir, mira, pues todo esto me lo guardas en el carrete o me lo guardas en este disco duro virtual y luego todo esto lo borro, ¿no? También lo podemos hacer.
Lo que sí sembla es que ya tenemos a punto lo de enviar missatges y que al cap d'una estona es borrin.
Els que és d'autodestrueixen, ¿no? Sí, sí.
Autodestrucció.
Lo tengo que probar. La verdad que lo tengo que probar porque esta noche he visto que se me ha actualizado el móvil. Me ha dicho esta mañana buenos días, un calpín. Su teléfono ha sido actualizado.
El 14.1, te lo he dicho.
Actualizaciones automáticas mientras se carga, ¿no? Por la noche, pues el solito. Y me lo ha dicho esta mañana, con lo cual imagino que las actualizaciones lo tendré porque todavía no tengo actualizado el WhatsApp.
Doncs escolta, amb el tema...
De borrar los mensajes. Aún así, yo cuando tiro la piedra no escondo la mano. Bueno,
amb el tema del WhatsApp ho deixem aquí. És el tema de Diògenes Digital, que al final acaba ocupant i tot el que ens envien ho guardem o ho descarreguem, i no ha de ser així, però que WhatsApp ens posa una eina més per poder controlar aquesta història i anar borrant coses, que és que després no ho mirem mai més. I, per tant, s'ha d'anar borrant. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eric Frages.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¡Pium, pium, pium!
¡Me has dado!
Y para los que ahora cocinan con un poco de... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
El otoño inspiró a Vivaldi a componer las cuatro estaciones. Inspiró a los poetas del Renacimiento, a los pintores impresionistas con sus colores. Y este 7 de noviembre te puede traer la inspiración a ti. Porque el sorteo de otoño de Lotería Nacional viene con 105 millones en premios que dan para inspirarse. Y mucho. Este 7 de noviembre, sorteo extraordinario de otoño. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atassi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Migdia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. With the Sultans.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda, avui a la meitat de la setmana, dimecres 4 de novembre del 2020, lleugerament per sobre dels 9 graus a la ciutat de Lleida i amb més de 31 litres per metre quadrat en les darreres 24 hores. De fet, jo crec que fa més de 20 hores que plou. Abans ens ho deia l'Armando Álvarez, feia 21 hores. Ha passat una hora, per tant, no ha parat, portem 22 hores. Ja ens ho van dir, de totes maneres. I, evidentment, estem a novembre, les temperatures han d'anar cap avall i també s'espera, recorda, pluja de cara al divendres. En parlarem demà a la previsió meteorològica. Ara obrim la tertúlia amb veu de dona. Com sempre ens acompanyen, doncs, per exemple, la presidenta de l'associació App Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia. Laia, no t'escolto, però no tens el micròfon tancat, per tant, és un problema tècnic, et veig, però no t'escolto. Mentre acabem de solucionar aquest tema, també està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé. Jo crec que la pluja és suportable, no? Ara feia dies que no la veig, la tardor, està bé.
I necessària. També ens han dit que demà, al ser així, avui amb molta humitat, demà ens aixecarem amb boira. Però bueno, això a Lleida tampoc ens hauria de ser un problema.
Ja, però això sí que no m'agrada tant a mi, la veritat.
A mi tampoc. Uns dies sí, però a mi tampoc. Escolta, Biden o Trump?
No sé, jo si trobo que hem perdut una mica el senderi amb això de les eleccions als Estats Units.
Jo obria avui dient que si al final hem de saber qui serà el nou president anant als tribunals, és que jo ja no sé, o no estan ben dissenyades la manera de fer les eleccions, o no sé què passa últimament.
Jo, sincerament, bé, jo crec que tot el planeta està esperant que Trump perdi, però clar, Biden tampoc no és una gran alternativa, i el que demostra tot això dels jutjats és que potser la democràcia que sustenta els Estats Units potser necessita una mica de sacseig, no? Mm-hmm. Que potser no és tan participativa, per tant, no és tan democràtica,
bueno,
perquè sí, no són les eleccions.
Ara no sé el tant per cent, però allí t'has d'inscriure per anar a votar i s'havien inscrit 250 milions de persones, eh?
Inscriure's vol dir pagar, que no tothom... té un cost petit, però té un cost, però no tothom el pot assumir.
Imagina't, pues això jo no tenia clar, això, però vull dir que sobre la població jo crec que és alt. A veure, la Laia Rogel, que ara sí que tens el micro tancat, ara sí que et surt el micro tancat. No sé si pots apretar el botonet de micro o no. No. Home, per mímica, Laia, serà difícil, a la ràdio fer-ho.
A més, jo llegir els llavis em costa, eh? Tampoc no... O sigui, m'està dient que no, que està provant, tocant, però no... Mira, amb informàtica hi ha una cosa, Laia, que no falla mai. Tu tanca i torna a connectar-te. Bueno, ara s'ha desconnectat. Gemma, això no sol fallar mai, eh? Amb informàtica, reinicia.
Bueno, i bàsicament és el que jo sé sobre informàtica. És
escolta,
així, eh?
Ja saps que soluciona el 90% de problemes, eh? Bromes a part, soluciona molts problemes. Ara sí, sí, sí. Laia Rojal. Ah.
Hola, perdoneu, però és que no podia activar el micro, no funcionava.
Però veus com ha funcionat el que li deia ara la Gemma? Para i torna a engegar. Bueno, això, el 90% de problemes s'arreglen així.
Sí, correcte.
Laia, com estàs?
molt bé, molt enfeinada, però bé.
Escolta, li preguntava a la Gemma, Biden o Trump?
Ostres, això, jo ara estava sentint les notícies i que és bastant al·lucinant que hagin empatat, eh? Vull dir, és al·lucinant. Jo espero que surti el Biden.
El que llegia és que les enquestes han tornat a estar bé allà, eh? O les previsions aquestes dels sondejos.
Per tant, tres dies sentint, no, el Biden ho té quasi fet, el Trump és molt difícil. Ahir ja començaven a dir que igual empaten i pam. Bueno, ostres, no pot ser.
Mira, jo estic mirant ara en directe, perquè clar, a més aquí el recompte és molt més pesat, eh? I és més difícil, però sí. A nivell de resultats per estats, hores d'ara, Trump guanya per 23-19 a Biden, per estats. Pel que fa al tema ja de les votacions directes, hores d'ara, Biden té 224 i Donald Trump 213, la majoria està 270. Bueno, no estan tan allunyats, com ens ho feien veure fa una setmana. Van dir, no, tranquil, el Trump ja està. Bueno, no ho sé. Jo, pel que fa a la... Mira, només, des del punt de vista de la sostenibilitat del planeta, l'ecologia i tot plegat, doncs Donald Trump no ha demostrat tenir una sensibilitat especial cap a aquest tema. Per tant, potser seria... Però vaja, això és mullar-me, eh? També cau molt lluny. I Estats Units... Però sí que és veritat que el que passa als Estats Units acaba repercutint a tot el món. Potser no tant com abans, però déu-n'hi-do, eh? Ens afecta a tots, eh?
Sí.
Bueno... Jo crec que per la estabilitat de tot el planeta ens afecta moltíssim. Jo no penso que si guanya el Biden hi haurà un gran canvi, no. No, perquè guanya qui guanya la banca sempre.
Són americans.
Guanya el capital, i és així. Però el que sí és cert és que tenir una persona tan profundament ignorant i descontrolada com és el Trump en mans, diguem, de l'armament nuclear, de polítiques tan bèsties com les que ha fet en temes d'immigració, que en temes d'immigració no disten gaire de les que va fer Obama, no ens n'oblidem, eh? Va deportar molta més gent Obama que no ha fet el Trump. Però sí que a nivell d'estabilitat mundial, doncs, de les relacions amb Xina, amb el Pròxim Orient, amb Iran, doncs això sí que ens afecta a nosaltres directament i a tot el món, no? I per tant... es necessita una nova política exterior als Estats Units i potser Biden pot ser una alternativa. Evidentment, amb Trump només pot anar pitjor.
Trump és l'abanderat del American First, que vol dir, escolta, primer els americans i després ja en parlarem de la resta. Això no és el que s'està venent a Europa.
Lo que jo al·lucino és, realment, aquí, potser la informació que ens arriba és molt, molt dolenta del
Segurament
Trump,
també això, eh?
Però... Clar, quan més estan empatats, vol dir que ell està convencent a la gent d'allà. Vull dir, algo té que fer, perquè a part de les burrades que arriba a dir, que són les que ens arriben a nosaltres aquí, suposo que alguna cosa té que fer, perquè no em puc creure que la més de la meitat del país americà sigui gent tan tonta que amb les burrades que diu el votin. Vull dir, han de veure alguna cosa més.
Clar.
Perquè o aquí no veiem algo, perquè si no és que... Vull dir, per mi és incomprensible.
Clar. En fi, veurem, perquè això no ho sabrem demà, ni passat demà, perquè, bueno, si al final amenacen en anar als tribunals i tot, doncs s'allargarà la història i estarem aquí no sé quants dies sense president als Estats Units, que aviam, nosaltres pel nostre dia a dia, a mig termini potser sí que ens afectarà, però al dia a dia jo us asseguro que no. Nosaltres tenim d'altres problemes. Et volia preguntar, Laia, a l'associació Ab Lleida, que ja sabeu que englobe a emprenedores i empresàries, a dones de tota la província de Lleida, del Pirineu, del Pla de Lleida. Escolta, totes les que tenen relació amb el món de la hostaleria, com estan?
Bueno, nosaltres el que tenim més és això, sí, és el tema de l'estètica. De la
també.
Conec el sector i a més conec de primera mà el Ramon Solsona, que és el president de la Federació d'Hostaleria. Evidentment estan, bueno, indignats, no? Ja, és que jo crec que ja no estan indignats, estan abatuts, és la paraula.
Estem,
no?
Cansats, perquè... una mica.
Sí, cansat. I és una mica la tònica general, eh? A la majoria d'empresaris que jo parlo és el desgast aquest, que és com... ja no puc més, no? En sector d'estètica, que és el que conec més pel tema dels socis d'App Lleida, elles sí que estan indignades perquè no entenen, no, aquest tancament als centres d'estètica quan no s'han tancat peluqueries, quan, a més, peluqueries... És que, si te mires el document, és que al·lucines, no? Perquè peluqueries diuen, no, només poden pentinar i marcar o alguna cosa així. I les peluqueries estan fent de tot. Vull dir, qui va anir a comprovar si s'estan fent les metges o no?
Clar.
A veure... ningú, no? I si tenen peluqueria i estètica, no poden fer estètica. Bueno, però qui anirà a comprovar que no fan estètica? Entens? I clar, és un agrauge cap als que són centres només d'estètica, no? Sí, sí. Perquè ells no han pogut obrir res.
Van sortir al carrer a demanar, també ho ha fet el sector de la cultura i de les arts escèniques. Gemma Casal, no sé si coincideixes en que jo crec que ja estem cansats a hores d'ara ja, de tot aquest tema. I ull que no estem ni a mig camí, però estem cansats.
Estem cansats i hi ha sectors que són tan necessaris i tan estructurals com un altre. I el de la cultura és un, no? Llavors, la cultura és bàsica i és fonamental i sense cultura no podem viure. I la cultura pot ser segura, com poden ser segurs els centres d'estètica. Per tant, això de designar qui és segur i qui no és segur, una de dos, o fan un confinament i posen els recursos... per sufragar totes les despeses de tots els autònoms, petites empreses, els treballadors i tal, que no podran anar a treballar, o que, bueno, no, aquesta distinció surrealista de qui és segur i qui no, doncs es fa molt difícil. Es fa molt difícil perquè després no estan posant els recursos ni el professorat necessari, ensenyament, perquè els nens i els adolescents tinguin una educació segura.
Gemma, això va ser una promesa del mes de juny, eh? Això va ser una promesa del mes de juny. Tranquils, que ficarem no sé quants professors més,
Sí, jo no està sent així,
No. Jo he contactat amb diversos centres educatius i tenen una persona més, com a molt, Vull dir,
Com a molt.
No,
i entre els professors... jo conec de primera mà perquè la meva germana és mestra i m'ha dit, entre els professors ens ajudem i una a vegades està controlant al mig del passillo, controlant dos classes.
Imagina't. De totes maneres, us pregunto, si la educació depèn ja de la Generalitat de Catalunya, per tant està transferit, és qui ens va prometre que es faria i no s'ha fet, jo de veritat arriba un punt en el que comences ja a dubtar de tot el que se't diu. Bueno, ja fa dies que ho dubtem, però de tot. És que fins i tot ja de les informacions sanitàries, si vols, o de les accions a mig i llarg termini, ja comences a malpensar de tot. I això jo crec que no és bo a nivell de la societat.
Que al final indirectament ens comparem, no? Ens comparem amb els veïns quan van tancar restauració aquí a Lleida, amb els veïns de la Franja, que estaven oberts, tothom va anar cap a la Franja, i te compares aquí a Catalunya, que són molt més mesures, molt més dràstiques que a molts llocs d'Espanya, i clar, dius, ostres, per què nosaltres sí i ells no? I després, també és cert que ens arriben informacions, com per exemple, Madrid, resulta que han baixat els casos... o això diuen, però clar, ahir, per exemple, no és que hi ha més altres casos, és que resulta que en el mateix període de temps a Catalunya s'han fet 260.000 testos PCRs i a Madrid se n'han fet 60.000.
Clar.
Ostres, doncs tenim un problema, perquè llavors no donen la informació per dir no, estem baixant casos, no, és que no esteu fent PCRs, però clar, els empresaris que veiem que allà estan treballant i que aquí no.
Clar. Gemma.
No sé, jo no sóc epidemiòloga i jo crec que ens passa, bueno, no, el mateix que diu la Laia. La voluntat de creure al govern i a qui transmet la informació hi és, no? Nosaltres necessitem poder confiar en algú. Llavors, a Madrid baixen perquè no fan proves, aquí fan proves però no en fan a tothom, o als sectors que es consideren estructurals. No sé, no? Al final el que es genera és aquesta gran desconfiança cap al govern i no tenim un lloc més on sustentar-nos, no? I això és terrible, terrible. Llavors, crec que n'hem parlat altres vegades, la manca de confiança amb la política ens genera un malestar perquè no tenim on aferrar-nos, no? I clar, quan a la gent li va el menjar, doncs és terrible.
Clar. Bueno, escolta, que estem a punt d'arribar a les dues. Mira, us posaré deures per la setmana vinent. M'agradaria parlar de com estan les... Aviam, com es... Ara ho diré tan genèric que serà complicat, però anava a dir com estan les dones en aquests temps. Aviam, com estan les dones, vull dir com estan els sectors vulnerables de dones. És a dir, si s'està invertint, si no s'està invertint, si estan millor, si estan pitjor, si estan més cuidades, si estan menys, més aïllades, i... A veure com està, des del món empresarial, passant pel món social i per sobretot minories o per gent que té greus problemes, perquè de vegades també tendim a invisibilitzar-ho tot. O sigui, ens quedem amb les grans xifres, quants positius, quantes coses noves i ja està. Però darrere de tot això sempre hi ha històries... A vegades amb final feliç, però de vegades no. I crec que aquí a la nostra tertúlia en veu de dona és una de les coses que en podem parlar, si us sembla bé la setmana vinent. Gemma Casal i Laia Rogel, escolta, m'alegro de veure-us, això primer de tot, i passeu bona setmana i ens tornem a escoltar dimecres vinent.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Adéu, adéu.
Ens plantem a les dues senyals horàries. Ja saps que segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Doncs nosaltres hi tornarem demà dijous a partir de les 12:20. És dijous i, per tant, a partir de la 1 tenim les escapades de COPE amb el David Velasco. Tota la informació de Lleida des de les 12:20 aquí. Soc el Ricard Álvarez. Cuida't, segueix tota, distància, mascareta i higiene, i demà ens tornem a escoltar. Salut.